en aquella época, claro, piensa, en fin, vamos a hablar de tiempos.
Sí.
Para doblar una película la doblamos en 5 días, hoy se dobla en 1 día.
Mm.
Sí, esta es la diferencia. O sea, antes se hacía el concepto ensayo, que ahora prácticamente no existe. O sea, cuando teníamos que hacer una película que se consideraba que el papel era importante y difícil, entonces nos pasaba la película y hacíamos un ensayo. Hacíamos un par o tres de sesiones de ensayo antes de grabar. Imagínate, claro. Y luego, por otra parte, el poner cada labial en su sitio, el ajuste de películas, o sea, se cogía el texto original, la traducción, se los hacía la adaptación, y una vez hecha la adaptación, en fin, se ensayaba para que todas las labiales y la boca...
Io sono ignorante, ma ho letto qualche libro. Tu non ci crederai, ma tutto quello che c'è a questo mondo serve a qualcosa. Ecco, prendi quel sasso lì, per esempio.
Quale?
Questo, uno qualunque. Beh, anche questo serve a qualcosa, anche questo sassetto.
E a cosa serve?
Serve... Ma che ne so io? Se lo sapessi, sai chi sarei?
Chi?
Il Padre Eterno, che sa tutto. Quando nasci, quando mori, e chi può saperlo? No, non lo so a cosa serve questo sasso lì, ma a qualcosa deve servire. Perché se questo è inutile, allora è inutile tutto. Anche le stelle. Almeno credo. E anche tu. Anche tu servi a qualcosa. Con la tua testa di argento.
Cinema a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, bon dia.
Sentíem...
Sí, al principi hem sentit la veu d'Arseni Corcelles, que hi ha hagut un problema tècnic, era una altra cosa.
Perquè a vegades hi ha fullets.
Sí.
El tècnic, enmig de l'apartat tècnic hi ha fullets.
Bé,
que es colen.
Arseni Corcelles va doblar alguna pel·lícula de Fellini, i és que avui, precisament, Federico Fellini, doncs, és el protagonista del nostre cinema a la xarxa.
Està parlant d'un dels grans noms del cinema.
Sí, això ho fem amb motiu del centenari de Federico Fellini, mm-hmm. perquè Federico Fellini va néixer el 20 de gener de 1920, i, per tant, doncs, som en el centenari d'aquest naixement. El fragment que ara hem sentit al començar el cinema a la xarxa és de la pel·lícula L'Estrada, de l'any 1954, dirigida per ell. I bé, és que Fellini, quan parles de Fellini, doncs estem parlant d'un dels grans directors de la història del cinema, amb pel·lícules que són considerades com autèntiques obres mestres o de culte arreu del món. L'Estrada, per exemple, és una absoluta meravella, plena de poesia, interpretada per la Julieta Masina, que era la muller de Fellini durant molts anys. Estava considerada el Charlotte femení, i apareixia també un Anthony Quinn de 39 anys. Julieta Masina va morir poc després que morís Fellini i va deixar escrit que en el seu enterrament uns músics toquessin la música de L'Estrada, composta per Nino Rota, que és aquesta que està o que hem sentit de fons, que sentim de fons. L'Estrada va guanyar el Lleó d'Argent del Festival de Venècia i l'Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa. Un altre film capital de Fellini és La Dolce Vita.
Quando due persone si vogliono bene, tutto il resto non conta. Di che cosa vuoi aver paura? Di
te, del tuo egoismo, dello squallore desolante dei tuoi ideali. Non lo vedi che quello che mi proponi è una vita da lombrico? Non sai parlare d'altro che di cucina e di camere da letto. Ma un uomo che accetta di vivere così, lo capisci? Che è un uomo finito! È veramente un verme! Io non ci credo a questo tuo amore aggressivo, vischioso, materno! Non lo voglio, non mi serve! Questo non è amore, è abbrutimento! Come te lo devo dire che non posso vivere così? Che non ci voglio più stare con te? Voglio star solo! Scendi da questa macchina!
No! Sei una carogna, un vigliacco! Mi fai proprio una gran pena!
Va bene, io ti faccio pena e tu mi fai schifo! Scendi!
No, non me ne vado! Io sto con te!
No, Emma, tu non ci stai più con me. Scendi.
No!
Tu el meu domini d'italià em fa arribar a entendre que no estan molt contents.
No, s'entén, s'entén molt l'italià, clar, és una altra llengua germana, s'entén molt i és, bé, la Dolce Vita és una pel·lícula encantadora, hi ha una situació que protagonitza l'actriu Yvonne Fornò i doncs és molt gelosa i hi ha una discussió amb el Marcello Mastroianni, molt dura, per cert, aquesta escena. La Dolce Vita és una pel·lícula del 1960, la feia Marcello Mastroianni, com hem dit, que era l'actor fetitge de Fellini. També hi apareixia Anouk Aimée, Anita Ekberg, Yvonne Fornò, el Lex Barker, la Magali Noel i el cantant Adriano Celentano. Aquesta pel·lícula ha esdevingut mítica, sobretot, bé, per diferents raons, però sobretot per la famosa escena en què l'escultural Anita Ekberg doncs es ficava a la Fontana de Trevi. I tanmateix feia doncs aquesta pel·lícula un retrat, diríem, doncs molt, molt, molt esplèndid, formidable, de la vida elegant, dels restaurants, dels locals nocturns i de la fauna que habitava tots aquests llocs a la Via Veneto de Roma i les maniobres que feien els periodistes per aconseguir imatges d'aquestes celebritats o d'aquestes persones importants. I el terme paparazzi va aparèixer justament arran d'aquesta pel·lícula. Eren els fotògrafs aquests, alguns eren freelance, que es dedicaven, no és que perseguissin notícies transcendents, simplement perseguien una mica doncs, el que seria la cotilleria, no el fes a freig. Uh-huh. I aleshores, doncs, bé, així va néixer i encara existeixen.
I tant, fet, i amb bona salut que tenen.
Sí, de fet, Lady Di va morir a conseqüència de la persecució d'uns paparazzi, justament. Bé, La Dolce Vita és un film d'una gran bellesa plàstica que, ves per on, doncs, com dic, ha passat a la història no per tot el que explica, sinó per un aspecte de la pel·lícula que, de fet, dintre del que és el context de la narració, és anecdòtic, que és l'escena de la Fontana de Trevi. Avui les coses són així, és la imatge icònica del film. Va guanyar aquesta pel·lícula la Palma d'Or del Festival de Cannes. I una altra pel·lícula, capdalt, de la filmografia de Federico Fellini, és 8 i mig.
¿Qué es este resplandor de felicidad que me hace temblar y me devuelve la fuerza y la vida? Guidos pide perdón, dulcísimas criaturas. Yo no había comprendido, yo no sabía. No tenía más que aceptaros, amaros. Qué sencillo es. Luisa, me siento como liberado. Todo me parece bueno, todo cobra sentido, todo es verdadero. Cómo me gustaría explicártelo, pero no sé decírtelo. Todo vuelve a estar como antes, todo vuelve a estar confuso, pero esta confusión soy yo. Yo como soy, no como quisiera ser, y ya no tengo miedo. Decir la verdad, lo que no conozco, qué busco, qué no he encontrado todavía, solo así me siento libre. Y puedo mirar tus ojos fieles sin avergonzarme. La vida es una fiesta. Vivámosla juntos. No sé decirte otra cosa, Luisa. Ni a ti ni a los otros. Acéptame tal como soy si puedes. Es el único modo de volver a encontrarnos.
No sé si lo que dices es cierto. Pero puedo probar. Si me ayudas.
Una mica més tendre l'escena.
Sí, 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 és una altra història. Aquí, aquesta pel·lícula del 8 i mig és del 1963 i aquí trobem doncs, dos intèrprets de la Dolce Vita, precisament, que són Marcello Mastroianni i Anouk Aimée. Aquí Marcello Mastroianni encarna el paper d'un director de cinema que es troba en crisi de creativitat i és una pel·lícula en la qual doncs, Mastroianni és una mica l'alter ego de Fellini. I explica els conflictes que va tenir Fellini moltes vegades amb la indústria cinematogràfica. Aquesta pel·lícula va guanyar l'Oscar un altre cop, el mateix tipus d'Oscar, a la millor pel·lícula de parla no anglesa. I bé, s'ha de dir una cosa, el llegat de Fellini que ens ha deixat és portentós i la seva obra doncs, continua sent projectada arreu del món, a tot arreu, i és absolutament vigent. Altres pel·lícules de Fellini són, per exemple, Els Inútils, del 1953, amb Alberto Sordi i Aldo Fabrizi. També Les nits de Caviria, el 1957. Aquesta la feia la seva dona, Julieta Messina. També la feia Julieta Messina, Julieta dels Esperits, que aquesta és posterior, del 1965. després del Satiricó del 69. Per cert, que jo recordo molt bé el tràiler d'aquesta pel·lícula. Jo era a Amsterdam el 1970 i anunciava que estrenarien aquesta pel·lícula. No recordo la pel·lícula que vaig anar a veure, però en el tràiler, abans que comencés, sí que apareixia, doncs, anunciaven la pel·lícula de Fellini, el Satiricó, i me'n recordo de la frase que deia el tràiler, deia: primer Déu, després Fellini.
Sí. Una mica d'ego, no?
Sí, mira, bueno, això ho deia el tràiler, no ho deia ell, però ho deia la productora, en tot cas, no? Després, una altra pel·lícula de Fellini seria Casanova, també Roma seria anterior, que és una pel·lícula del 72, un homenatge a la ciutat de Fellini i als seus habitants. Casanova, aquesta és del 76, sobre Giacomo Casanova, com diu el nom. Després, Ginger i Fred, amb uns esplèndics i nostàlgics Marcello Mastroianni i Giulietta Masina, o també l'última que va rodar, que va ser La veu de la lluna, el 1989. Després ja no en va fer cap més Fellini de pel·lícula. Tenia 69 anys. No gaire més tard, quan en tenia 73, doncs va morir arran d'un vessament cerebral. Nosaltres l'hem recordat avui, en el centenari del seu naixement, 1920-2020, i concretament va néixer el 20 de gener de 1920, i li direm adéu amb la banda sonora d'una altra de les seves meravelloses pel·lícules, Amarcord.